estat a la piscina i hem volgut convidar a tots els nostres col·laboradors per retre homenatge ni més ni menys que a Sant Jordi, Sant Capullo, patró de Catalunya. I sí, la liarem grossa o no, però això ja dependrà dels que hagin preparat ells.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Bueno, si ens vingués de gust.
No et ve de gust, a tu?
A mi no.
I això?
Em ve més de gust repassar l'actualitat d'un lloc tan emblemàtic com la Floresta.
La Floresta. Bé, però la Floresta es pot integrar dintre de Sant Cugat, no? És un districte, Sant Cugatenc.
Home, dissabte van tenir un greu conflicte veïnal en aquest sentit, eh?
A veure...
Sí, sí, vam dedicar-nos durant una hora i mitja a parlar sobre si la Floresta era Sant Cugat o no.
Jo tenia entès que era un districte de Sant Cugat, ara.
Com que
jo
estava en minoria, vam perdre. I resulta que la Floresta és independent.
És independent?
Sí.
És independent de Sant Cugat, eh? I què seria un poble independent de Sant Cugat?
Ells diuen que volen l'EMD, una cosa que a Valldotge volen desfer-se'n, sí. I ells la volen. Jo endavant, eh? Ells viuen en senglars, segur que deuen saber molt millor les coses que no pas nosaltres.
Bé, doncs, no ho sé. El que sí que sabem és que hi va haver una trobada de... d'esbar, no?
Deixem que entri la intro notícies i ens
vinga,
hi posem.
Va.
Què és notícia?
Doncs això, que hi va haver la primera trobada de cultura popular.
La coordinadora d'entitats de la Floresta, el Senglar Cultural, ha plegat aquest dissabte diverses entitats de cultura tradicional i popular santcugatenques, com els geganters, els castellers, els bastoners i els diables, a més de l'esbart. L'acte que s'ha realitzat al casino de la Floresta pretenia acostar la cultura popular als veïns del districte i ha comptat, a banda de les actuacions de les entitats, amb diverses activitats infantils, un dinar popular i un concurs de corrandes celebradíssim. L'èxit de la festa ha fet plantejar-se als organitzadors de mantenir-la amb la programació anual de la Floresta. Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Conxi, membre de l'Associació del Senglar Cultural. Bona nit, Conxi. Com estem? Moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que estàs en una reunió precisament del Senglar Cultural. Doncs bé, com d'entrada, com va sorgir la idea de fer aquesta trobada? Com l'heu preparada? I bé, dius que ha anat perfecte, però com la vau viure? És a dir, com es va esdevenir tot l'esdeveniment? Perquè, com es va esdevenir l'esdeveniment? Al tanto aquí. Com...
Eus...
No, com va anar el dissabte? És a dir, com va funcionar tota la jornada? Molt bé, doncs ens alegrem que hagi anat molt bé. Tenim una altra pregunta a fer-vos. El Senglar Cultural, qui sou? Qui és això, el Senglar Cultural? Molt bé, doncs... Sí, això ja ho debatrem un altre dia. Un dia es portarem aquí a Sant Cuat i ho decidirem amb... Això sí, us farem deixar les navalles a la porta. Conchi, ens agrada molt sentir aquestes veus noves d'intentar fer gran l'esperit d'entitats dins de la floresta. Tinc una altra pregunta a fer-te a tu, precisament, que has dit que és castellera. Ens podries dir de quina colla? I com a florestana, com és que s'ha acabat a Poble Sec? Com és que no has acabat, per exemple, una entitat d'aquí Sant Cugat? Déu-n'hi-do. Bé, no et forçarem a canviar de colla ara mateix, ja canviaràs tu solet d'aquí un temps. És broma. L'única cosa que volia fer com a florestana respecte a Sant Cugat, com et veus? Creus que el teixit associatiu que hi ha a Sant Cugat és molt diferent al que hi ha a la floresta? No, ja sembla que ho sents més que no saps explicar-ho. Conchi, moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs, Conchi, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una darrera punteta, ja. Repetiríeu la trobada l'any que ve? Entesos. Molt bé, doncs Conchi, moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns, que moltes gràcies de part, suposo, de la coordinadora per haver organitzat la trobada de dissabte, que segur que va agradar a tothom, i res, molt bona nit a tota la colla del Sangla Cultural que esteu per allà, i res, ens veiem per la plaça, que et queda poc per venir a Sant Cugat a actuar, no? Molt bé, doncs Conchi, moltes gràcies, vinga, bona nit. Adeu.
Doncs nosaltres seguim després de la Conchi amb més notícies, és que hi va haver una trobada d'esbarts catalans aquí a Sant Cugat.
I és ben cert, i és que aquest dissabte per la tarda també hem pogut veure els més menuts dels esbarts de Cerdanyola, Terrassa, Mollet, Gelida, així com també del grup mediterrani de Sant Cugat. La plaça de l'Om s'ha omplert de gom a gom veient un munt de danses tradicionals d'arreu de Catalunya.
I també hem de parlar del cap de setmana de Caramelles.
6 colles han participat des de les 9 del matí... Sis colles han participat des de les 9 del matí d'aquest diumenge sentint aquests càntics florits de la Pasqua, dels nois ben florits de la Lira, que des de que aquest diumenge en el primer plec caramellera de Sant Cugat han participat per tot el poble. Primer de tot han esmorzat junts i tot seguit han començat el cercavila pels principals carrers i places de la ciutat. Un cop han arribat a la plaça de l'Om, que ja estava plena de gent, els caramellaires de l'Orfeó de Flix, lo pom de flors, clavem l'àpid... No, venen dins com qui clava l'àpid... La Societat Coral, la Unió Rubinense i les colles locals de la Societat Coral Unió Sant Cugatenca i la Societat Coral La Lira han cantat el seu repertori de cançons. La trobada ha acabat amb un dinar de germanor de les 6 colles participants. Abans d'acabar, quin pla? Com a membre de La Lira, un horari.
Hola, bona tarda, bon vespre.
Com va anar això?
Va anar molt bé, va ser una gran jornada i vam acabar-ho molt millor també amb un dinar. Però en general la valoració és molt positiva.
Primera vegada que se celebra aquesta trobada de caramellaires a Sant Cugat.
Exacte, i segurament amb ganes de repetir-ho l'any que ve.
Entesos, doncs estarem al tanto de com funciona aquesta trobada cada any que ve.
Exacte.
Cap més notícia, no, de moment?
Cap més notícia, si Bueno, de moment no. Passaríem, si de cas, ja als nostres col·laboradors, que estan ja aquí impacients.
Escalfant a la banda.
I la primera de totes pel nitrat i pel tothom, la Eva Tataret.
Vet aquí que una vegada al mes, els contes de l'Eva.
Hola, bona nit, Eva.
Bé, avui... Aquesta entrada és molt maca, però avui no hi ha conte, eh?
Bueno, però és que l'entrada l'havíem dit igualment.
Sí, home.
Doncs, no,
però i... són els contes de l'Eva, és el que sí. Ens expliquis tu, que ho transformarem conte. En conte. Clar, sí,
sí, et diem els contes de l'Eva, però els cuentos sí. Que es porta l'Eva.
Doncs, no, és que avui volia explicar... Volia, explicadora, m'encanta dir que sóc explicadora.
D'acord.
Doncs, és aquest dissabte 25... hi ha la cinquena cercavila d'escoles, he pensat, hem de venir a... Per cert, com que només cada dos anys la gent se li oblida una mica, clar. Saps?
S'ha de recordar.
S'ha de recordar. I, bueno, venia una mica a fer cinc cèntims d'això, perquè, clar, saps què passa? Que la cercavila d'escoles dura tres hores cada dos anys, però, entretant, no, entre cercavila i cercavila passen moltes coses...
Clar.
Entre geganters i escoles i canalla i tot plegat, no? I, bueno.
I com és que es fa cada dos anys? Com és que no es fa cada any?
Bueno, perquè a les escoles, les activitats, quan són cada any una com aquestes, que es treballa en horari escolar, però es fa fora d'horari escolar, vull dir que impliquem per una banda l'equip del centre, però després han de ser les famílies qui portin els gegants a la cercavila amb la canalla i tot plegat... Doncs cada any era molta feina. I llavors vam pensar, fer-ho cada dos anys, així dona temps a tenir ganes, no? No és una activitat que cansa molt, i a més entremig ens dona temps de poder, o sigui, tenim un any de poder construir sense, o reparar, sense la pressió d'aquella cercavila, perquè aquest any, per exemple, les feines que s'han fet de reparació i de construcció, tens aquesta pressió que hi ha un dia que s'han d'acabar, i més han d'acabar bé perquè han d'estar tot sec i tot cosit i...
Com es troba el Joan?
El Joan està bé, sí, sí, amb ganes de sortir perquè, bueno, jo, això és una cosa que els dèiem quan anem a explicar aquesta activitat a les escoles amb un company geganter, el Pere Rovira, el Viri, que és l'il·lustrador quan fem el conte al Joan i la Marieta, llavors els diem als nens que, clar, ells evidentment no ho saben perquè... no són geganters, però nosaltres que portem aquella camisa vermella, com som geganters podem entendre el llenguatge dels gegants i que si paren l'orella molt, doncs els gegants estan esperant poder sortir de l'escola, que els agrada estar a l'escola, eh? Però clar, els gegants el que volen és sortir al carrer. Llavors si pares l'orella, no, sents, ja, falta poc, va, falta poc. I tenen moltes ganes ja.
Molt bé, i com apareix, com sorgeix la idea de fer un cercavila d'escoles?
Bueno, va començar l'any 2007, va posar en marxa el primer cap de colla que vam tenir, el Carles Falp, i llavors va tenir aquesta gran idea d'animar les escoles a construir figures, però clar, construir per construir no té sentit. Les figures es construeixen per sortir al carrer.
Clar, els gegants són de carrer.
I llavors, una mica l'al·licient perquè construïssin les figures i tot plegat era fer una cercavila d'escoles. Llavors, després ja es va com elaborar que fos cada dos anys, no? Aquest projecte, que primer només era de construcció de figures, després es va com creixent un palet, no? Llavors, vam fer el conte del Joan i la Marieta... aquesta versió així de conte il·lustrat, que s'ho passem molt bé, i que ja hem fet amb més de 2.400 nens a aquest poble, vull dir que hem fet amb molta canalla. Després hem fet també un taller per aprendre a portar gegantons, que aquesta sí que només se'n recorden a les escoles quan hi ha cercavila d'escoles, eh? Però clar, els nens de cercavila a cercavila s'han oblidat, i a més normalment com el porten els nens grans, marxen.
Clar.
Vull dir que llavors sempre hem d'anar una mica com recordant. A no ser que l'escola ja sigui de les que treuen les figures cada dos per tres, no? Dintre de l'escola mateix.
Sí, bé, també és veritat que molts nens els tenen molt presents, els seus gegants, i a cada acte que fan de l'escola, molts
d'ells
els treuen.
Hi ha escoles que formen molt part del col·le, eh? És més curiós. I d'altres que no, que són una mica com un element... castellà, decoratiu, això mateix. I després, bueno, de tant en tant surten. El que és important és que quan les figures tenen una, expliquen algo, esdevenen de veritat, no? I això ha passat, per exemple, al Turó de Can Mates, que va fer un projecte molt bonic de construcció, no?, de les figures. Van fer primer un concurs, després van fer la construcció, després van fer la història, després van fer unes, com això, una auca, després van fer una cançó. Carai. Bueno, tenien de tot, no? Clar, les figures del Turó, que són el senyor escriptor i el rei Turó, peculiars com bones figures d'escola, no? Són, tenen pinta com de llapis i d'una altra cosa, no? Sí, perquè són, és així. És el que tenen les figures de les escoles, no? Qualsevol cosa pot ser una figura d'escola, no? I poden tenir històries rocambolesques i vives, a més, no? El Joan i la Marieta és la història que és, si tu no li pots canviar. En canvi, la de les escoles, pa, que d'aquí 2 anys volen canviar i diuen que el rei Turó, jo què sé, s'ha anat a fer una volta i ja ha tornat, doncs clar, poden doncs fer-ho. Això està molt bé.
Molt bé. I totes les escoles hi participen o com va això?
Sí.
El procés de selecció, diguéssim.
Bueno, en principi nosaltres els primers anys es convidaven moltes escoles de fora perquè hi havia poques que tenien figures, no? Ara ja, de fet, les 11 escoles públiques de primària de Sant Cugat tenen figures festives. Mm-hmm. Després l'Avenç també en tenia, perquè tenia dintre del seu projecte i tenen 2 figures i capgrossos. I aquest any també el Tau, com a escola concertada, ha fet una figura que l'estrenaran per Sant Jordi. Estan supernerviosos perquè ja s'anaran per Sant Jordi. Llavors, en principi, venen 15 escoles d'aquí, de Sant Cugat.
Déu-n'hi-do.
Llavors, hem convidat a la Teresa Altet, no?, de Rubí, perquè és un model que és el que ens agradaria que seguissin les escoles, no? És una colla gegantera que ha sortit d'una escola. Llavors, clar, això és superxulo, perquè les figures de la Teresa Altet te les pots portar, te les pots trobar a qualsevol lloc, no? O trobar geganteres que no són d'escoles. I llavors això té un puntillo, a més tenen, són molt animats i a més han vingut, sempre que els hem convidat per ajudar-nos a omplir una mica, sempre han vingut i aquest any també han vingut. Hem tornat a convidar la Bressola, ja fa 2 anys també la vam convidar, amb el tema de la pluja que vam haver de canviar de dia.
Sí.
Els hi va coincidir, no van poder venir. Aquest any coincideix amb festa d'escola, no? No, festes, no que faci una festa, sinó que tenen festa. I llavors, clar, és una mica complicat. Però bueno, nosaltres seguirem insistint, perquè
clar que
ens agrada molt. S'agradaria molt que vinguessin algun any. Jo crec que sí, que algun any aconseguirem que posar la data sense que tinguin festa i sense que plogui. I llavors amb tot això serà estupendo.
Posarem però sí, molts ciris portarem moltes dotzenes d'ou al document dels camèlies.
Això.
I dotzenes d'ou i ho dit amb una síl·laba. Això és genial.
No sé, silenci.
Estic fatal.
Bueno, aquest any, de fet, si plou, és el primer any que tenim un lloc alternatiu.
Ah,
i no, a Rubí no, a Sant Cugat.
Ah, Sant Cugat, carai.
Sí. Bé, no, si tenim una estona acotada amb el temps, però bueno, al final és una cosa que ho hem pogut aconseguir.
I on
no
seria si...
Ho faríem al vestíbul del Teatre Auditori sense les figures, perquè clar, si plou no les podem transportar, diríem, perquè ja estan posades en un altre lloc, però sí que... o sigui, canviar de data és un follón del copón per les escoles, per tothom, llavors perdre la festa, com ja tenim després un grup de música que ve a tocar i bueno, doncs faríem una mica com la festa amb la canalla, sobretot, no?
Ara que has començat a dir això de la festa, què és? Perquè clar, un cercavila pot ser moltes coses, diguéssim. Com ho heu planejat, això?
Ah, sí?
Bueno, nosaltres fem la plantada, la fem des de la plaça de Vila. Els gegantons, les figures estaran a dintre del vestíbul de l'Ajuntament, des de Sant Jordi. Hem fet una proposta una mica... Bueno, nosaltres vam dir primer que era una exposició, però en veritat no era una exposició, era una ocupació del vestíbul per part de les figures, no? Anaven arribant i es posaven allà quietes. Bueno, ens ho imaginàvem una mica així, que es posaven allà i anaven ocupant a l'espai. Llavors, el 24 a la tarda inaugurarem una miqueta aquesta mena d'instal·lació, ocupació de figures, que no tindran ni noms ni res, estaran allà posades només, no? Llavors, el 25 a la tarda, a les 5, traurem les figures, no? Arribaran les escoles, traurem les figures, i farem una plantada formal de cercavila, diríem, de trobada gegantera. Farem un berenaret, sobretot per als nens i nenes que fan feina, que porten figures o fan música, i després farem un cercavila. Aquest any ha hagut un petit entrebanc que hem saltat com hem pogut, que és que coincideix amb, el, amb aquesta activitat.
Amb el Sant Cugat Experience.
Ah, això mateix. Ai. Aleshores, bueno, ha estat així i ja vam manifestar, no?, que ens sabia molt de greu que coincidís, però bueno, tothom hi cap, no?, amb una mica de ganes, tothom hi cap. Clar, i llavors sí, hem fet un recorregut una miqueta alternatiu, per això no acabem a plaça Octavià, sinó que acabem a plaça de l'Hom. Però bueno, bueno, de fet, la, a Cercavila el farem igual, només que clar, no podem fer passar la canalla per on estan les parades al carrer, perquè no estan acostumats. A més, per exemple, les del Pins del Vallès porten figures, els nens i nenes d'educació infantil, que porten rodetes als segantors, perquè clar, per si es cansen, poden baixar i...
Que tendres.
Són supermonos. Bueno, tenen un àliga, un drac, un nan, que és una castellera, i ara no me'n recordo l'altra, però bueno, molt, 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 molt bonica, a més superben feta, s'ha fet un treball a darrere d'investigar les àligues, on hi ha, què fan, un treball molt bonic, d'educació infantil, molt xulo. Llavors, clar, tot el recorregut ho fem una mica en paral·lel, esquivant tot el... pujarem pel carrer Sant Ramon, després fins a la plaça, no?, dels pintors, després girarem per Gorina, però hi ha un trosset que coincidim i allà serà el moment, xan-xan-xan, de... a veure què passa, un trosset a Santiago Rusiñol, però ja ja farem via i els ajudarem perquè puguin passar-ho bé, creuarem Octavià i acabarem a...
Bueno, potser serà el moment en què la gent també us podrà veure més, no?, i potser s'uneix i tot.
Sí, sí.
El Cercavila.
Clar, el que passa és que no sí podíem que... fer passar el Cercavila
clar, clar,
per on està tothom, perquè, clar, pobres nens, no? Quin agòbio.
Molt perillós.
Però bueno, això, llavors quan acabem a la plaça de l'Hom, donarem els records, farem l'entrada a les places, que això us agrada molt perquè passa el nom de l'escola, dels nens, a més, com els hem coneixit. Els hem vist, els nens, no? Els hem anat a fer tallers, o hem anat a explicar el conte, o els hem ajudat a construir. Llavors és com, hi ha molta mirada que retorna mirades, no?, amb els geganters, o en aquest cas. Jo sóc una privilegiada, perquè jo els veig des de dalt, no? I és molt xulo, eh? Ja sé que només estic jo allà dalt, però és un moment molt bonic, no?, perquè hi ha aquell retorn de dir, ei, estem aquí, hem vingut. I és molt xulo, és molt xulo.
Molt bé.
I després un concertillo. Hi haurà la música tradicional. Perquè nosaltres els expliquem, els nens i les nenes, i els mestres i les mestres. Mireu, les figures els agrada anar acompanyades de música tradicional. Però, com tenen tantes ganes de sortir al carrer, es venen i surten amb batucada. Però és el que els agrada, és la música tradicional.
Música tradicional brasilera, està molt
clar,
bé.
Sí. Llavors, perquè moltes escoles tenen grups de batucades, nens, clar, i clar, bueno, però és que els hi diem, sempre, penseu que ho fan perquè tenen tantes ganes de sortir els gegants, que va, clar, tirem milles.
Els però... podríeu dir, si tinguéssiu un grup de música tradicional, aniria molt bé, no? I així.
Bueno, hi ha alguna escola, com l'Olivera, que és molt xulo perquè ells no tenen projecte de música tradicional, però surten tocant amb flauta de bec, es preparen cançons, em sembla que es dos o tres, el gener, la polca d'ús i vés a saber una altra, i acompanyen amb els gegantons mogollon de nens, com 20, tocant la flauta, que és flipant, perquè a més ho fan superbé i ja ens deien, però clar, això no és música tradicional, això són instruments tradicionals, i què? Si són molts sonarà com unes gralles, tranquils,
està.
I estan supercontents.
La flaviola és,
no?
És una flauta, en el fons.
Clar, perquè clar, els nens el que volen és acompanyar les figures, clar, no? I si no tenen possibilitats, que això és una altra cosa, veus? Per
les
què?
Possibilitats.
Per què no es fa un programa de música tradicional a les escoles, semblant al que tenen, per exemple, el...
Pel mateix que tampoc es fa dansa tradicional a les escoles.
Però abans es feia, no? Perquè hi va haver alguns anys que es feia amb bastons i...
Es feia dansa a l'escola i es va deixar de fer perquè interessava més la dansa moderna.
Quina dansa moderna?
No sé, van fer-ho un any, em sembla, i després van deixar-ho de fer totalment i ja no ballen.
No ballen ara?
Diria que no.
No, perquè jo me'n recordo que abans es feia, no? Que es veia
que
hi havia trobada.
És d'aquests programes municipals que desapareixen.
Vale.
Que van pel patronat.
Una llestimeta aquesta. Bueno, doncs pues això, bàsicament era això el que us volia explicar.
Molt bé, doncs, Eva, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cuento que sempre et portes a sobre avui aquí a l'estudi.
De la Maria Salamiento.
Ai! Hey. I per explicar-nos
Cinquè.
El cinquè.
Això vol dir que fa 10 anys que ho feu.
Sí.
Cinquè cercavila d'escoles.
10 anys hem passat ja.
Sí, sí, Déu-n'hi-do, eh? Bueno, si 10, 8, ves sí. El mateix. En anys de dinosaure com vosaltres no us ve d'aquí.
Però penseu que no hi ha moltes ciutats que tinguin cercaviles d'escoles, oi, Quim, que no n'hi ha?
No ho sé, jo
no ho conec. No, però no n'hi ha gaire ciutats que tinguin cercaviles d'escoles i que totes les escoles tinguin figures, no? Això és en dia festiu, vull dir que no fem un divendres, sí, sí, no, sinó no, que és dissabte a la tarda. I que l'any passat, l'última vegada, per exemple, que era un moment...
Però això sí que és veritat que ha sigut una feina molt vostra. De geganters, d'anar-hi, de sí. Ser-hi, de pum... Sí, anem, no ha sigut un programa municipal
no.
Per cap administració.
Vull dir que les activitats
doncs el tema,
estan dintre del pla de dinamització, certament, però sí que acompanyem molt...
Perquè us hi heu posat vosaltres.
I a més, això que us deia, que fa 2 anys, per exemple, van venir molts mestres i moltes direccions, que era un moment molt delicat dintre del món de l'ensenyament, i que va ser, en sèrio, de gallina de piel, eh? Quan veies allà, deies, ostres, en la que està caient, molt... Molt xulo. Dissabte 25 a la tarda, a partir de 5:15, farem cercavila.
Molt bé.
Doncs allà hi serem.
Que sí. Vagi molt
gràcies.
Bé. Gràcies. Que no em dogui, perquè al vestíbul no hi cabrem tot.
Bueno.
El nou espai poligonal.
Pensa que tots els petitets no hi van, eh? Quan plou els pares ja no es treuen.
Amb aquesta recomanació, amb aquesta sortida al carrer que farem aquest dissabte amb els gegants, amb totes les escoles de Sant Cugat, farem una pausa petita per publicitat. Fins ara.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí. Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local. Primera Plana.
Què tal? Bon dia. Els partits polítics locals en presència parlamentària.
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
Sant Cugat aposta pel medi ambient acollint les primeres jornades de debat sobre energia i sostenibilitat.
Cada dia, centenars de santcugatens miren i escolten Cugat.cat per conèixer l'última hora de l'actualitat local.
No perdis l'oportunitat i fes que connectin també amb el teu comerç.
Altes radiofòniques, vídeo, banner, ens adaptem a les necessitats del teu negoci i a la dels teus consumidors.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Quim parla de què?
Tenim... No vagis tant la música, que fos un paparazzo.
Em tallo el rotllo jo mateix. O sigui, amb aquesta música és allò... Sembla que hagi de ser...
Espectacular. I ho pot ser. En el mateix moment que entra Anna Mayol a l'estudi...
Benvinguda.
Fem un 1x1.
Hola, guapos.
Surt Eva Tataret i entra Anna Mayol. Però de moment comencem amb Quim Pla, que ens ve a explicar què ens parles avui, Quim.
Doncs avui us parlaré una mica de diferents temes de Sant Jordi.
Ah, entès, doncs vinga.
M'he preparat molt durant moltes setmanes perquè sabia que era una data assenyalada.
Sí, sí, t'ho vam dir fa molt. Justament un mes, avui fa justament un mes.
M'he perdut un tros del programa, no sé si heu fet allò el costumari català.
Avui...
I heu explicat llegenda i tot això.
Avui, costumari, com que ja estàveu tots,
no
he pensat
calia.
Que...
Ah, val, d'acord.
Sí. Però no pateixis que...
De Sant Jordi encara no n'hem parlat?
No,
encara no n'hem parlat.
Ah, del programa especial de Sant Jordi que estem fent avui no n'hem parlat, de Sant
no.
Jordi? Ah, d'acord,
esperàvem
perfecte.
Que tu comencessis
que passés la primera mitja hora. Està molt bé.
Sí.
Doncs jo us explicaré una miqueta... bueno, això que he dit, he preparat diverses coses diferents sobre Sant Jordi. Per una... He intentat buscar d'on ve tot això del Sant Jordi i per què regalem aquesta rosa i aquest llibre i aquestes coses. I buscant tot això, t'has portat frases sobre Sant Jordi, suposo, o no?
No.
Vaja,
no.
Tampoc, eh?
Molt no, o sigui...
Us ha sortit rodó aquest programa especial
és
de Sant
un...
Jordi?
Sí.
Pots seguir, si us plau.
Però nosaltres som el nitrat.
Ah, l'Eva tampoc ha parlat de Sant Jordi?
No.
No, l'Eva ha parlat una cosa molt més important.
No hi era, estava venint corrents per Sant Cugat.
No ho sabem, però ja...
Igual d'important.
Però pots escoltar el podcast després.
Evidentment.
Com fas cada dia.
Vinga, Quim, que si no, no et deixen parlar.
Us explico una miqueta el que he trobat sobre la llegenda de Sant Jordi i d'on ve tot plegat. Una miqueta el que he trobat és que la primera versió llegendària de Sant Jordi, que fa la tradició, parla d'una tradició d'un descendent d'un noble, d'acord? D'un noble descendent d'un llinatge de la Capadòcia, que es va fer popular gràcies a una obra de Jacobo Voragine.
El famosíssim.
Això ja ho buscareu tranquil·lament a casa.
Això tindreu l'enllaç penjat al Facebook del Nitrat.
La llegenda era àurea, val? Això és el segle XIII. Això és quan es va fer llegendari, o sigui, quan la llegenda es va fer més popular.
Que tot, perquè... Suposo que passava tot a Montblanc.
No passava a Montblanc. De fet, a no ser que hi hagi un Montblanc a la Capadòcia, diguéssim. Perquè passava, com he dit abans, a Capadòcia.
Perquè vegis com t'escolten.
Exacte. Llavors, el segle XIII va ser quan va tenir molta, molta difusió i molta repercussió, que és el final de l'edat mitjana. El que passa és que en aquesta llegenda hi ha com dues parts. Hi ha dues variants a l'inici de la llegenda. O sigui, quan neix tota la història de Sant Jordi, que és pràcticament, són pràcticament independents. Per una banda, hi ha la llegenda del drac i Sant Jordi, per l'altra hi ha el màrtir del sant. La llegenda del drac parla de com el cavaller Jordi va deslliurar la filla del rei de ser devorada pel drac i que havia, aquest drac havia fet estralls a la població. Aquesta és la llegenda típica que coneixem, no? Que el drac, la llegenda que fan les tres bessones seria aquesta, diguéssim, no? La del drac que es menja les donzelles i el Jordi, aquest Jordi que era... un noble de Capadòcia la salva la princesa. Quan hi toca la princesa, les d'abans no les acaba de salvar, diguéssim. Però quan hi toca el rei és hora de posar-s'hi. I llavors, com que fa això amb el drac que el mata, doncs aconsegueix que el rei i tots els súbdits es converteixin al cristianisme. L'altra versió parla que quan ell venç el drac es canvia ell i es fa cristià i canvia les seves robes de cavaller, per tant de noble, parles de cristià i que es va vendre tot el que tenia per repartir-ho entre els pobres i va raptar a l'emperador del moment proclamant-se públicament cristià. Això va provocar que l'empresonessin.
A l'emperador de Roma, no?
A l'emperador de Roma, clar, sí. En aquella època era emperador de Roma. I tenia el nom, però ara no el tinc aquí i no el recordo ara mateix. Te'l puc buscar i tot. El va empresonar i per fer-se cristià, perquè això no tocava en aquella època, l'any 287, que és quan el van decapitar després d'un llarguíssim martiri.
El van decapitar.
Però això és el que nosaltres no ens ha arribat, diguéssim, ja, no ens ha explicat.
Nosaltres acabem amb la rosa i apa.
Ens quedem en la història de que ha matat el drac, són feliços i mengen anissos.
Home, és molt més maca la història de la rosa, on vas a parar.
I el llibre no apareix.
No, la rosa surt més tard. La rosa ja és una cosa molt més romàntica que no ve d'aquí. Llavors, a Catalunya, concretament, perquè això és una història que ve... ve de l'Orient i es va extenent cap a Occident, i a Catalunya arriba, tot i que aquestes primeres mostres de devoció es troben al segle VII i X, no va prendre una veritable volada fins al segle XIII. Val?
Entesos.
Va arribar aquesta tradició, aquesta llegenda, bàsicament, gràcies a guerrers i croats. Val? I els croats que van anar a fer les guerres, diguéssim, i que van popularitzar la tradició d'aquest sant, d'aquest cavaller que havia matat i que havia fet aquest miracle i que havia estat santificat. Llavors, què va passar? Que el van agafar com a patró els cavallers i els exèrcits catalans. Era el patró dels exèrcits catalans.
Sí?
Això durant la Reconquesta, perdoneu, és que la vaig llegint i vaig mirant-vos a l'hora i no pot ser.
Ens has de vigilar que no estiguem
no,
en altre lloc, que hem marxat, perquè ens interessa poc el que diguis.
Soc així educat, us miro la cara quan parlo. Llavors, això, que el van agafar com a patró els exèrcits catalans durant la Reconquesta. I llavors sí que apareixia muntat ja davant del cavall blanc i ajudava en els moments difícils de les guerres. S'apareixia en el moment de la batalla i de la fervor, s'apareixia aquest cavaller amb un cavall blanc.
Va aparèixer alguna batalla ajudava... important, pot ser, no?
Això no ho he trobat, pot ser, eh?
Ah, no, aquest va ser Santiago, l'altre.
També anava amb un cavall blanc, oi?
Sí, sí.
El Santiago. És curiós que els cavalls sempre siguin blancs. Sobretot doncs s'apareixien i...
Jo crec que és perquè es pintaven blancs.
Jo també, però molt maco que és un cavall negre, com, fosc.
Però és com més gros. Pur, no? El blanc.
Ah, és
un color de puresa.
Eren àngels.
Bah.
Àngels equins.
No sé, color de puresa, no? De tota la vida.
Bueno, per això eren aparicions. Les aparicions normalment tendeixen a colors clars i blancs, diguéssim, no? Mm. Perquè el negre seria una ombra, no? I no ens agraden tant les ombres. És lo fosc, és lo tenebrós, i lo clar és lo, la llum i... La
negre era el cavall del Comte Arnau, per exemple.
Exacte.
Un gran home.
I mira on ha arribat. Els reis de Corona d'Aragó, com que eren molt amants de totes aquest tipus d'aparicions i d'aquestes coses, el van fomentar molt aquest patronatge de Sant Jordi, i van crear ordres militars, i van cercar fins i tot les relíquies del sant, i sobretot van intentar aconseguir que fos patró de Catalunya.
Els va sortir bé?
No.
No?
No.
Ho era...
Sorpresa.
És sorprenent, això, eh? Perquè, de fet, ja ho era, com he dit abans, del nucli de cavallers i nobles a partir del segle XIV. Però aquests intents van fracassar perquè les bases populars no acceptaven un sant aristocràtic i guerrer.
Ah.
Clar, era un sant que era un noble. No era un sant màrtir típic, era un pageset, diguéssim, no? I llavors a les bases populars això els hi costava una miqueta. Llavors, no va ser fins a finals de la mitjana que van aparèixer les primeres dramatitzacions de la llegenda a les processons del Corpus de Barcelona, amb el sant, la donzella, els pares d'aquesta, i el drac, que s'anomenava Víbria, Dragolí o Faraixa.
Ai, Dragolí.
Dragolí és xulo, eh?
Tenim Víbria a Barcelona?
O només Víbria, a Barcelona hi ha
Víbria.
N'hi ha. Jo no la tinc perquè no soc barceloní, però la tenen, sí.
Tenim els catalans.
Sí, els catalans tenim Víbria a Barcelona.
Sí, per la gent que tenim
a Tarragona, diria.
Que tenim l'empadornament al DNI de Barcelona, tenim Víbria.
A tots d'aquests?
Sí, senyora.
Tots d'aquests.
Sí, sí, tens Víbria. Tens Víbria. Teniu Víbria.
Tenim Víbria.
Sí.
Bé, punt positiu.
Però...
Ai!
No es pot parlar de total assumpció per part de les masses populars, que és això que dèiem, del patronatge del sant fins a l'eclosió, evidentment, del moviment político-cultural de la Renaixença. Aquí és quan tots ens tornem romàntics i tots ens volem tenir els símbols i signes d'identitat, i llavors amb aquesta recuperació de signes i símbols d'identitat és quan realment el sant acaba esdevenint patró.
Perquè fins llavors quin era el patró de Catalunya?
M'he centrat en Sant Jordi.
Ah, vale.
No he buscat els patrons de Catalunya, la veritat. No sé si teníem patró únic. Desconec si teníem patró únic. Ho buscarem. Apunta. És com a clapés. Això m'ho apunto.
Això m'ho apunto. Ja veuràs.
Patró únic.
Compartim patró en molts llocs, com per exemple Anglaterra, Grècia, Portugal, etc. I llavors aquesta tradició ha anat arribant fins al dia d'avui amb la instauració de la festa de la rosa i del llibre, que això ja seria com més el Corte Inglés de Sant Jordi, no? És com el Halloween català, seria el Sant Jordi que tenim ara, que és una festa eminentment comercial on comprar una rosa i on comprar un llibre.
Perquè el tema rosa i llibre, d'on ve, com deia l'Anna abans?
No he centrat la meva recerca en aquests dos àmbits. La rosa, jo sempre he entès que era perquè eren les roses que naixien del drac, i per tant era la mostra d'amor cap a la princesa.
I el llibre és el que li va regalar la princesa quan el va rebutjar, perquè ja ha culturitzat.
El que va posar a escriure quan...
Ja tens el cos, no? Ja tens l'espasa, doncs ara et falta cultivar la ment.
Exacte. Llavors, arreu de Catalunya, a molts llocs, es fan festes. Bueno, és la festa, de fet, és la festa més important de la primavera al Principat. També hi ha llocs d'Aragó i de País Valencià que se celebra.
Després de l'Alma aniversari, si és la més important.
Exacte. Doncs, després del seu aniversari, com es deia?
Del meu.
No me'n recordo, però el seu aniversari és...
No és important.
Tampoc me'n recordo. Doncs aquesta és de les festes més importants de la primavera i que se celebra a molts llocs, no només amb llibres i roses com fem aquí a Sant Cugat. Doncs d'una de les festes que se celebren he pensat que podria destacar la Fogonada.
La Fogonada, ens interessa.
La Fogonada. A veure. La Fogonada és la representació de la llegenda de Sant Jordi que es fa a Mataró. se celebra des de l'any 1996, es fa pels carrers de Mataró, i el que es fa és representar aquesta llegenda de Sant Jordi amb el drac de la ciutat, que queda hipnotitzat per un boc, que és el mal, que és el dolent, que l'hipnotitza de manera que ells els dos segresten la princesa, se l'emporten pels carrers i places de Mataró, i al final, doncs, evidentment, arriba Sant Jordi davant a sobre d'un cavall blanc, puja a l'escenari, salva la princesa i s'emporta la princesa corrents enmig de la plaça. Durant el recorregut fan diferents parades, és un espectacle itinerant i està barrejada la teatralització i el foc, i fan a les places, fan el que en diuen el voltafoc. I el voltafoc és donar la volta, seria una mica com un salt de plens, per entendre's, o sigui, els petards són els de salt de plens, i donen, diria que són tres, no, aquí no ho posa, però diria que són tres voltes a la plaça, fan el voltafoc, s'encenen amb aquests petards, una mena de salt de plens, i segueixen, d'acord? Aquesta festa té una música, i té una música que, evidentment, he destacat aquesta festa per una raó molt senzilla, i és que la música de les fogonades la sentireu interpretada sempre per... Bueno, sempre no, però sí que la que sentireu a les places que estan registrada és per La Coixinera, que és un grup que aquí sona molt, i que teniu molt de referència, i he pensat que era interessant. I, de fet, aquest any, el ball final que es fa quan ja salven a la princesa, aquest any tocarà La Coixinera, i diria que, perquè tinc entès, serà una mica cada any el que ens anirà repetint, que La Coixinera farà un concert el dia 23 d'abril, per tant, a Mataró podeu anar a la plaça de l'Ajuntament, que és d'aquests ajuntaments que tenen la plaça darrere, no sé si ho sabeu, Mataró,
sí.
Que tenen una façana que dona a la Riera, que és un carrer, i la plaça gran, que és la de l'Ajuntament, diguéssim, és darrere, és la tenen l'Ajuntament al revés, o la plaça a l'altra banda.
L'Ajuntament la passa al lloc correcte.
Doncs les fogonades, una festa que el que demostra és com una festa de nova creació basada en la tradició i basada en les arrels i basada en la recuperació, no és tant recuperació sinó reinvenció, i amb els elements, doncs, de teatre popular, de foc i de la cultura que ens és més tradicional, per dir-ho d'alguna manera, o amb el drac de la mateixa ciutat, doncs ens demostra com les festes de nova creació ràpidament poden quedar arrelades a una ciutat.
Molt bé.
I com vulgueu. Puc seguir, eh?
No, de fet ja jo estava a punt de demanar que calles
una vegada.
Jo no porto gaire, tampoc.
No, i havia agafat alguna referència de llibres, però ja...
No, veig que avui ens has portat, bueno, tot el que ens vas explicar el mes passat, anava la setmana passada, i és que amb tu el temps passa molt ràpid, has portat una mena de calendari de festes, però bueno...
No, aquest és el llibre. El que sí que faré és, ja que Sant Jordi, que no recomanaré llibres, perquè totes les recomanacions de llibres que he portat són llibres les catalogats i que no podreu trobar fàcilment, recomanaré dues coses ràpides. Vinga. Una és la Mediateca del Festes.org, que crec que és una web, hauria de ser una web de referència del món de la festa i de la tradició.
La fem servir cada setmana.
Doncs està molt bé que la feu servir vosaltres, però també està bé que la gent i la nostra audiència conegui aquesta
avui
web.
Avui hem conegut dades d'audiència del programa,
Cal.
Però ja ho farem al final.
Bueno, aquesta web, festes.org, té una mediateca on pots trobar aquest munt de llibres sobre la festa i sobre les tradicions, i a part també t'explica les tradicions i les festes. I l'única recomanació que faig, com a, no és un llibre sinó que és una revista, és la revista de música i cultura popular Caramella, que enguany celebra els 15 anys, i que us convido, doncs, per veure que és una revista...
molt guai,
molt treballada i amb articles de profunditat sobre la cultura i la música. És una revista que una de les peculiaritats que té és que s'edita amb tres associacions dels Països Catalans, una de Reus, una de Lluçanès i una del País Valencià, i que us convido, perquè no tinc temps, a visitar revistacaramella.cat.
Doncs hi farem com
vull.
I se'ns està tirant el temps a sobre, així que passarem ràpid. Moltes gràcies, Quim Pla, per explicar-vos la història d'un gran sant i una gran persona com era Sant Jordi. Passem a la secció de l'Anna Maiol.
Les maiolades de l'Anna.
Déu te'n guard, Anna Maiol, bona tarda, bon vespre, bona nit.
Hola, bona tarda.
Com estàs, preciosa?
Molt bé.
Vinga, què ens
has dit avui? Jo no us parlo de Sant Jordi.
No,
molt bé.
Perfecte.
No, parlo de gallines.
Gallines!
Igualet, vinga.
Exacte, el gall, la gallina, el Sant Jordi. Parlo d'això més que res perquè l'altre dia em van preguntar, jo vaig fer la frase de estan xerrant com lloques, i em van dir que és una lloca, no? Perquè ve aquesta frase, ja us vaig buscar, una lloca és una gallina que cova, Llavors diu que les gallines que coven feien molt soroll perquè estaven allà, bueno, bàsicament, però estaven allà i només feien que fer crits. I llavors he estat buscant, m'he posat a buscar dites sobre gallines, però al·lucinareu perquè n'he trobat unes 500.
Què dius ara?
I llavors he decidit que no parlava de gallines,
vale,
que era massa complicat parlar de totes, però n'he seleccionat dues només.
Ah, entès.
Perquè com que en principi m'havíeu dit que havíem d'anar una mica per feina perquè veníem tots,
sí, sí,
doncs n'he seleccionat dues.
A mi no m'ho havíeu dit, això.
Una és anar a dormir amb les gallines, que jo crec que tots bé sabeu què vol dir.
Ui.
I és anar a dormir quan es pon el sol. Tot això ve perquè abans, quan érem, bueno, quan
persones,
la gent vivia de la pagesia, quan la gent vivia de la pagesia, què passava? Els pagesos treballaven durant el dia i els pescadors durant la nit. És per això que a vegades quan el busqueu potser trobeu com la frase contrària que té a veure amb peixos. I és per això, perquè els peixos estan desperts de nit. Val? Llavors, els pescadors
llavors,
vivien de nit.
Anar a dormir amb els peixos és el que fa el jovent ara mateix.
Els peixos
sí, no sé si existeix com a tal anar a dormir amb els peixos, però podries, si vols, te la pots inventar.
Això feien servir els italians.
Però és mentida, els peixos dormen
no,
també.
Els peixos dormen. On? Però quan els anaves a pescar, és a dir, quan tu utilitzaves el peix, era per la nit.
Ah, vale, vale.
Val? És a dir, els pagesos durant el dia treballaven al camp, treballaven amb les gallines, és a dir, els traien els ous o amb els galls o amb l'animal que va de toqués. I els pescadors ja durant la nit. Llavors, és això, a vegades trobareu el contrari.
Ens ha agradat molt aquesta,
sí.
A mi m'ha agradat molt.
I l'altra, aquesta és, te la saps, costar més el farciment que el gall.
Costar més el farciment que el gall.
Això vol dir que té més volum o importància en la part accidental, el que ve que el que realment importa.
Com?
Teòricament lo important és el gall, no?
Exacte.
I el car és el gall.
No, el que va dins. Llavors, què passa? Que a vegades et surt més car la, no? Per exemple, dius, vaig a fer un pastís i li posaré quatre fruites a sobre i t'acabes deixant per comprar les dues maduixes, les peres i la mandarina, més que per el pastís com a tal. És a dir, la farina, els ous, l'oli... Llavors, això també es diu.
Però es pot aplicar a moltes altres
coses. A moltes
altres
coses. Bueno, clar, jo també un exemple de menjar.
Vas a l'autopista i acaba costant-te més el farciment que el gall.
El vestir-te també passa, també s'utilitza. Molts dels exemples que he trobat eren vestits. Noies que es vestien i
clar,
es gastaven
també,
més amb una joia que amb el vestit i amb el que realment veies. Després en tinc moltes més, però clar, com que m'havíeu dit que eres per feina, jo us n'he seleccionat.
Jo tinc una, bueno, puc dir curta?
Sí.
Tenir més merda que el pal d'un galliner.
Ah, aquesta està per aquí.
Ah, trobat, no?
Sí, està per aquí.
Aquesta s'entén, oi?
Sí, sí. Jo crec que aquesta no cal explicar-la.
Gaires pals de
va, galliner, una que jo crec que el Nacho l'entendrà. Gall aquí, gall allà i la cua en mà.
Ha sonat molt maco, això.
És molt complicat atrapar un gall, llavors que una tonteria que sí, que no, i et quedes amb res.
És que m'ha sonat més una marranada. Bueno, tens alguna altra?
És que clar.
De marranades en tinc, que també n'hi ha algunes que volen dir coses que no.
Aquestes són les que ens agraden, aquestes.
Va, no, una de marranada no. Te'n dic una, a veure si l'entens. Quan canta un gall a les 10 de la nit, mores l'amo.
El gall no canta mai a les 10 de la nit.
Per això, si està cantant vol dir que algú dolent ha passat, no?
Oi.
Llavors, referent a que el gall canta pels matins, tens el d'alçar-se abans que el gall o despertar tu el gall, que és algú que matina molt. Sí?
Sí.
Ah, vale, vull dir, no sé, potser... Llavors una que va fer molta gràcia, després l'he buscada i n'hi ha que no fan, no sé, no anomenen, eh? Però aquesta diu, aprofitós com les gallines de Marçà que van a pondre a Garriguella. Que al cap i a la fi...
Pinta molt, molt popular aquesta, eh?
Sí, després hi ha les bàsiques que diu el mateix, que és bàsicament que les gallines s'ho mengen tot.
Que ja pot ser, els hi pots posar de tot, que s'ho mengen, no?
Està...
Sí.
Vale. No, en tinc més, vull
dir. Vinga, una última.
Va, una darrera per acabar, Anna, bueno, que avui Sant Jordi, avui és festa major.
Quina us agrada? La de dos galls dins d'un galliner no canten bé?
Aquesta m'agrada molt.
Dos galls dins d'un... Bueno, que els galls...
Es barallen.
Clar,
aquesta m'agrada molt.
Són els amos
sí,
del corral.
Sí, llavors hi ha la de cada gall al seu galliner i tots cantaran bé.
Això, aquesta m'agrada més encara.
Van juntetes.
Molt bé, doncs amb aquesta última frase feta de l'Anna... Passem al que seria l'agenda de la setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
I és que els caparrots de Sant Cugat celebren el seu 5è aniversari.
Per parlar-ne tenim a Marta Gené, membre de l'entitat. Bona nit, Marta. Ens sents bé? Molt bé, moltes gràcies, Marta. Escolta, aquesta notícia ens la vau fer saltar fa pocs mesos, ens vau dir que preparàveu una de grossa per aquest cap de setmana, i res, expliqueu-nos què fareu aquest dissabte. Ai, diumenge. Sí, digues, què fareu aquest diumenge? Si convideu a colles d'altres llocs de Catalunya. Això del... Digues. Molt bé, doncs, Marta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Vam parlar amb vosaltres aquest dissabte a la floresta, que vindríeu a l'estudi aquesta setmana que ve o la propera, per explicar-nos bé què és això de la trobada aquesta de caparros que heu fet, i de que, com us plantegeu com a entitat ara que ja esteu orientant la primera diada al vostre poble. Us desitgem tota la sort del món, que vagi molt bé aquesta trobada, i ens veiem a les places. A vosaltres. Vinga, fins diumenge, que vagi bé.
I nosaltres seguim amb els castellers, que se'n va anar a Igualada.
I és que aquest dissabte els Gausacs se'n van a la capital de l'Anoia, on volen fer-hi una gran actuació. Actuaran juntament amb els moixigangers d'Igualada i els segals d'Osona, i a més faran un acte social bastant sonat. Acabarem ja i amb aquestes.
Sí, avui, bueno, no cal que us recordem com sempre.
El que us recordem sempre, que és que hi ha entitats per tot arreu.
Sinó que passem a l'enquesta directament, va.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Sí, per aquí ens recorden que el dia 23 l'Esbart ballarà, el grup Mediterrani també ballarà, i bastoners també, i sardanistes també ballarà. O sigui que estarem aquí a la plaça plens de cultura popular i tradicional, amb les paradetes, que també es faran.
I la lira també cantarà.
I la lira també cantarà. Sí. O sigui, si aneu cap a plaça d'Octavià i la Llotgeta del Monestir, que crec que també hi haurà...
Porteu-vos-hi cadira.
Sí, hi haurà...
Tot
i navareta.
De tot. Hi haurà de tot. I l'enquesta, doncs, com us dèiem l'anterior setmana, era...
Com celebraríeu el vostre aniversari ideal?
I de moment, doncs, ens ha contestat en Carboner i Centaure i ens diu: jo celebraria l'aniversari amb un concert que reunís Aspencat, Zoo Posse, no sé qui són, ho sento, i Urxata Sound System.
M'hi sumo. Puc ficar el mateix?
Sí, pots fer un
sí,
més
pots fer un més un, sumo, sí.
Urxata s'han separat, però bueno, sí. Els poders tornen a juntar.
Però
és el... És igual.
Us animem a seguir contestant-nos les vostres... Enviau-nos les vostres històries al Twitter @radionitrat, a facebook.com/radionitrat o bé a nitrat@coab.cat.
I... Doncs com sempre, que podreu guanyar un fantàstic premi musical, a veure si d'una vegada us podem dir quin és. I amb això acomiadem el programa.
I arribem al final del 28è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible el Nacho Ferrer, el Pablo del Canto a les vies de so. Avui també hem tingut els nostres col·laboradors, l'Eva Tataret, en Quim Pla i l'Anna Mayol, i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.